Ràdio Alcoi.
La regidoria d'educació de l'Ajuntament d'Alcoi informa que a les 14 hores d'avui dilluns 28 acaba el termini de presentació de sol·licituds i documentació en el procés de matriculació extraordinari per a la implantació del projecte experimental del nivell educatiu de 2 anys als col·legis públics de Miguel Hernández i el Romeral. La formalització de les sol·licituds es fa al Departament d'Educació de l'Ajuntament d'Alcoi, al carrer Major 10.
El Mercat de Sant Roc estarà abierto el jueves día 8, víspera de la festividad 9 de octubre, también en horario de tarde de 17 a 20 horas. Mercat de Sant Roc, per calitat.
Arriba al Teatre Principal, Requiem, de la Independent, amb Jona García, Rubén Mira i Mercè Tienda, dirigits per Amador Artiga. Requiem és un espectacle visual i gestual, una història terrorífica, esborronadora i colpidora, però farcida d'humor. Dissabte 3 d'octubre a les 20:30 hores i diumenge 4 a les 19 hores al Teatre Principal d'Alcoi. Entrades a la venda a Instant Ticket i a les oficines del Teatre Principal.
Amigos de la música de Alcoi. Inauguramos la temporada 2015-2016 y lo hacemos con una de las óperas más conmovedoras. Madama Butterfly, de Giacomo Puccini. Será representada en el Teatro Calderón el próximo 25 de octubre a las 19 horas en una nueva producción de ópera 2001 con los coros Hirosaki de Japón, Orquesta Filarmónica de Pleven y un extraordinario plantel de reconocidos solistas a nivel nacional e internacional. Adquisición de localidades en las oficinas de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy. Calle Santa Lucía 3 Bajos de 17:30 a 20 horas. En el Centro Cultural, en el Teatro Calderón y en Instant Ticket. Hazte socio y disfruta de precios reducidos y prioridad en la compra de entradas. Madama Butterfly de Puccini, donde la inspiración es arte. Radio Alcoy con la música.
Bricorama Alcoy, tienda renovada. Ven a vernos y lo celebramos con descuentos increíbles, hasta el 25%. Además, sorteamos packs bienestar y aventura, estancias en hoteles, carros llenos de productos gratis, regalos que te están esperando en Bricorama. Haz también talleres y demostraciones en tienda. Ven a Bricorama y te lo contamos todo. En Bricorama Alcoy, detrás de Renfe. Bricorama, nos une la misma pasión.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
Llévese un paquete de 4 latas de atún claro calvo 80 gramos por tan solo 1,95 euros. También encontrará en oferta el aceite de girasol Coosol botella de 1 litro a 1,05 euros y el arroz Alteza paquete de 1 kilo a 62 céntimos de euro. Los ofertones de Hiperver, y que no se lo cuenten.
Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a esta edición local de Hoy por Hoy. Gracias por acompañarnos un día más en este lunes 28 de septiembre y también por escucharnos. Hoy vamos a tener aquí en Hoy por Hoy Alcoy al presidente de la Unión de Trabajadores Autónomos del País Valencià, Javier Pastor. Con él vamos a analizar la constante bajada en el número de autónomos y también las medidas que desde los trabajadores autónomos reivindican para equilibrar la situación económica. Hemos dejado atrás también los actos en honor a la Virgen de los Lirios y con Ricard Baño vamos a analizar la última revista Lilia, que edita la Archicofradía. Y como a partir de la 1:30 vamos a escuchar la comparecencia del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, tenemos que acomodar nuestros contenidos al tiempo que la cadena nos permite estar con ustedes hasta la 1:30. Así que algunos de los asuntos que les habíamos anunciado de buena mañana no estarán, como por ejemplo las cartas del tarot con Fina. Así que vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Hablaremos de esa fuerte tormenta de agua y de granizo de ayer que volvió a provocar problemas en Muro, especialmente en el puente de San Antonio, donde allí 2 vehículos quedaron atrapados por las inundaciones. Vamos a ver cómo se presenta el pronóstico en unos instantes, enseguida con Enrique Molto.
Les habla el hombre del tiempo con nueva
Tenim a Enrique Moltol, nostre home del temps, per a parlar de les conseqüències de la tempesta d'ahir i també saber si aquesta situació va prolongar-se algun dia més i en quin és, en quina mesura. Enrique, benvingut, què tal?
Hola, què tal?
Va ser una bona tempesta que va afectar a segons quines localitats, no a tota
sí,
la comarca.
Com és un poc habitual en aquest tipus de situacions, va ser una qüestió molt aïllada, encara que sigui una tronada prou gran, va donar una irregularitat molt, molt, molt extrema, no? Per exemple, pues, el, evidentment, hi ha que destacar 75,9 litres d'algunes zones de muro, no de totes, en altres zones de muro va quedar entre 40 i 50, però en alguns punts va arribar a pegar quasi 76 litres. Destacar que una tronada pues, més o menys pareguda a Ixa i filla d'Ixa va deixar més de 70 litres en la gent a voltes de Xixona, la Sarga, clar, és que és en la Sarga, patrimoni municipal de Xixona, però està aigua al costat, pràcticament al costat Macedís del Coll, van tenir una tempesta que va deixar 75 litres també, la mateixa quantitat, per tant, que en Muro. I després hi ha altres punts del comtat i ja la cosa va anar a menys, encara que, per exemple, en Cocentaina també van caure més de 20 litres, i inclús en alguns punts van estar propers dels 30, en alguns punts, com dir, de la zona de Cocentaina, en Beniú 21, en el que hi ha 10, en Beniu a 14, en Gaianes quasi 25, i en Planes vora 10. No? Per tant, estem parlant de situació pues, de pluja irregular, però que va regar a una bona part dels nuclis del, del comtat, sobretot. També en la zona del Coll va arribar a deixar, com dic, algo, i per exemple, pues, hem de destacar els 8 o 9 litres d'algunes zones, com la zona del la Penella d'Ànima, que va arribar a 10 litres, i alguns punts, com el Meritador, que van rebassar les 9. En general, el Coll pues, va estirar, com dic, entre 5 i 8 litres, segons els observatoris i els diferents punts de la ciutat. I, bueno, com tots van sentir, aquest tro quasi continu que anava sentint-se, a més, mesclat en pedra, i, bueno, que va deixar aquestes conseqüències. És una, estem tenint un estiu tardor molt tronador, per dir-ho d'alguna forma, amb moltes tronades i amb moltes pedregades, perquè també va vindre acompanyada de pedra. Inclús, n'hi ha que destacar, ha passat un poc desapercibida, però n'hi ha que dir-ho, una tronada puntual també a la zona de Castalla, que va deixar més de 40 litres, per tant, també ahir van tindre, no la mateixa tronada, una altra, va deixar una situació de pluges també prou intenses, que en el cas d'Ibia apenas va deixar 12 o 15 litres, però en Castalla va deixar, com dic, més de 40, o en Banyeres 12. Per tant, un poc el previst, no?, que és que ploguera molt en alguns punts i molt poc en altres, encara que jo crec que quasi ningú es va quedar sense res, o per almenys a zero jo crec que quasi ningú es va quedar, no? I després d'aquesta situació, que un poc és el passat i que, bueno, ha deixat les imatges habituals, jo crec que el pas ixe soterrat de muro pues quasi és un clàssic en aquest tipus de problemes i algo suposo que s'hauria de pensar al respecte. A part d'això, com dic, ara el que vigilem és un poc la situació més general, no? Que és el que dona per un costat més beneficis i també en algun moment, si em passa, pues pot donar més problemes, no? No és qüestió de tirar massa exageracions i anant pas per pas, perquè ja van dir la setmana passada que tenien que anar pas, per el que es veia per estar la primera part de la setmana, jo destacaria que, per exemple, avui, encara que tenim pluges ara mateix moderades i importants en zones de la Marina Alta, no sé si arribaran a entrar clarament fins així, perquè estan molt estancades en aquell territori, però sí que podrien tindre creixement de tronades esta vesprada. És a dir, altra vegada, de forma molt irregular, o sigui, molt ploent molt en un lloc i pràcticament des en l'altre, podien tindre altra vegada tronades esta mateixa vesprada. Encara torna a dir-nos una situació de pluges generals. Després d'aquestes tronades possibles i irregulars d'esta vesprada, passaríem a la situació segurament més interessant, no? Que és el que poguera passar bàsicament a partir de dimarts a migdia, és a dir, segurament la nit pròxima, inclús el matí de dimarts, més o menys puguem passar-lo més o menys tranquil, i el que hem de vigilar és una possible borrasca un poc més extensa, més general, que pugui donar pluges més persistents i més generals i més abundants a partir de demà a migdia i sobretot pues, la vesprada de dimarts, la matinada de dimecres i el matí de dimecres. Aquestes 24 hores les hem de vigilar en especial intensitat, per un costat, torna a dir, perquè poden ser beneficioses si no se'n passen, i també en alguns llocs poden donar problemes, perquè ja parlem, com dic, una situació de pluges més generals i després que entren de mar a terra de forma clara, o sigui, una situació clara de posar aire fred, de gota freda, com vulguem dir-ho, sense saber cada de les conseqüències i les zones més afectades, no? Però torna a dir, això serà sobretot demà a partir de migdia i durant les següents 24 hores entre dimarts i migdia i dimecres a migdia. I aquestes hores és les que tenim que vigilar. Les temperatures continuen, evidentment, han baixat en picat de forma clara, sobretot les màximes a penes arribaran a 20 graus, encara que avui fa solet i poden calfar alguna més. I, bueno, l'únic que hi ha que dir és que després d'això que estem comentant per a dimarts i dimecres, la setmana, això que sol dir moltes vegades, no acaba de fer net, és a dir, no sabem encara la evolució que tindrà a partir de dimecres i aquest tipus de borrasques que encara ens afectaran de forma més o menys irregular. Per tant, atenció, perquè més o menys tenim clar el que passarà fins dimecres i de dijous en avant encara no ho tenim clar. Per tant, pues, les preguntes per al cap de setmana i per a aquestes coses ara mateix estan un poc en l'aire, no? Perquè no és molt clara l'evolució i hem de veure encara què acaba passant. Però sí que pareix evident que en els pròxims dies encara anirem acumulant alguns litres més, evidentment, a lo que queda de mes.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
Se esperan temperaturas más bajas que las normales. En puesto de
Extremadura. Nota necrológica.
La familia de Miguel Santón Jabañó, antiguo trabajador de Hidroeléctrica y miembro de la Filá Guzmanes, que falleció el pasado día 14 de agosto de 2014, informa de que este martes, día 29 de septiembre, en el Santuario de María Auxiliadora, Salesianos del Centro, a las 7:30 de la tarde, tendrá lugar la misa del primer aniversario en sufragio de su alma.
Descanse en paz.
En Carrefour todo cuenta, por eso tienes superchollos del día, como un televisor LG de 32 pulgadas a un precio irrepetible, 199 euros, solo hoy, también en carrefour.es.
Soy Javier Jiménez de Motor Lambda. Informaros que os acercáis por nuestro concesionario Club Platinum Finsegur Paga por ti. El 1% en la compra de vehículos nuevos, el 5% en vehículos de segunda mano, el 15% en reparaciones y la primera franquicia hasta 300 euros. De esta forma, todos los asociados de Club Platinum no solo pagan sus seguros cómodamente mes a mes y disfrutan de más ventajas, también saben dónde comprar y reparar sus vehículos.
Club Platinum Finsegur. Descuentos que cuentan.
Imagina que tu tienda de bricolaje cumple años y te dice que si vienes a la fiesta tienes desayunos y barbacoa gratuitos, talleres todos los días y muchos descuentos. ¿Vendrías? Entonces te esperamos en tu tienda Kiko Centeina.
Bricolaje, jardinería y decora.
Ven, nos vamos a divertir del 28 de septiembre al 3 de octubre. Aquí Cocentaina, Centro Comercial Altelt.
Si me quedo sin coche por avería o accidente, Club Platinum Finsegur pone a mi disposición un vehículo de sustitución. Club Platinum Finsegur, el club exclusivo de seguros con las mejores coberturas y ventajas.
La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alcoi informa que a les 14 hores d'avui dilluns 28 acaba el termini de presentació de sol·licituds i documentació en el procés de matriculació extraordinari per a la implantació del projecte experimental del nivell educatiu de 2 anys als col·legis públics de Miguel Hernández i el Romeral. La formalització de les sol·licituds es fa al Departament d'Educació de l'Ajuntament d'Alcoi, al carrer Major 10.
Javier Pastor, secretari general de UPTA País Valencià, que és la Unió Professional de Treballadors Autònoms del País Valencià. Benvingut, què tal?
Bé, a veure què contem.
Bueno,
sí.
A Javier l'havien quedat per a fer un balanç, un anàlisi de les xifres de l'afiliació a la Seguretat Social dels treballadors autònoms. I bueno, les xifres continuen sent preocupants.
Les xifres continuen sent molt preocupants, perquè sí, n'hi ha molta alta d'autònomo, però n'hi ha molta baixa.
L'últim dato que tenim és de juliol i agost, no?
Entre juliol i agost tenim que han caigut en la província d'Alacant, ha hagut 677 baixes d'autònoms, sobre 121.000 autònoms que hi ha en juliol, s'han quedat en 120.000 en agost. En la província de Castelló han caigut 217 i en la província de València han caigut 1.259 en total.
Esos són xifres generals de...
Generals de comunitat valenciana per províncies. Després tenim les dades per població. Concretament al COI tenim 3.598, en teníem en juliol, i en tenim 3.566 en agost, es diria una caiguda de 32 autònoms. No són molts, però tampoc són poquets. Tenint en compte que Alacant té una caiguda de 106 autònoms en el mes d'agost, tenint en compte la població que té Alacant en comparació a la d'Alcoi, són molts, comparativament, són molts. També veiem de que el més caiguda hagut ha sigut en l'interior d'autònoms. Això també és normal en la mesura de que les caigudes més fortes han estat sobretot en comerç i en les poblacions de costa està mantenint-se un poc, està mantenint-se en la mesura de que tenim el turisme que està afiançant-se molt i està creixent, està desestacionalitzant-se, tenim una pujada de turisme en agost per el turisme interior que acompanya el que ve de fora, però després es manté el turisme exterior i les xifres en turisme han sigut molt bones, inclús reconegudes per les pròpies organitzacions empresarials, com pugui ser Osbec, que ha declarat que ha tingut un bon estiu en quant a gent, ha tingut entre un 90 i un 92% de mitja de cobertura, està bé. Entonces, ahí s'han mantès una miqueta més. En l'interior continuen caient. És normal que caiguen. Tenim que la gent s'espera agost al màxim antes de tancar per llevar-se damunt tots els estocs que puga tindre. Les rebaixes s'allarguen més en el temps. Antes, com a molt, a mitjans d'agost ja es tancaven les rebaixes, avui a final d'agost, i ara inclús en alguns llocs, avui, encara en setembre, estàs veient rebaixes. La gent necessita llevar-se un màxim d'estoc per poder cobrir, en la mesura de lo possible, pues, els deutes que puga tindre, no ja sols en els proveïdors que es poden negociar, sinó en els bancs que no negocien, aquells que es tinguin, que tampoc es tenen tots. Entonces, continuem estant en la mateixa. Això es veu en l'IPC, és a dir, estem en negatiu. Estem en deflació. Mentre estiguem en deflació vol dir que no hi ha consum. Si no hi ha consum, poques coses podrem fer. Entonces, és un problema. És un problema i és una pescadilla que se muere de la cola. I algo hi haurà que fer. Jo espero que des d'este consell que tenim ara es prenguin algunes mesures que pareix que ja són incipients i ja comencen a manejar-se. Com és primar el xicotet comerç i establir horaris coherents per damunt de les grans superfícies, per exemple, pues és una mesura que pareix que va prendre des del Consell en sèrio i pareix que el nostre conseller, dic nostre perquè és de la comarca, Rafa Climent, ho té molt clar. Esperem que este govern de progrés puga donar-nos una miqueta d'aire en el tema dels crèdits, que continuen estant els bancs tancats, no s'enganyem, en aquest banc semipúblic o conforme vulgui dir-li que volen posar en marxa i que pareix que està prou avançat també, però bueno, n'hi ha molta feina a fer. Però lo principal és el consum, no estem parats en el consum i mentre això no es revitalitzi pues no podem fer res i es revitalitzarà en el moment que ingressen més les famílies i les famílies ingressaran més en la mesura en què salaris pugen i els salaris podran pujar en la mesura en què es derogue la reforma laboral que va fer este govern, que esperem que a final d'any.
Uh-huh. Bueno, estem avaluant la xifra dels autònoms, que també és un termòmetre per a saber un poc com funciona la economia, i esos 32 que han deixat de ser durant aquest estiu, no sé si porta, si té més xifres, si és una xifra habitual, si en anys anteriors ha sigut superior...
Van haver uns anys que en van caure molts, és a dir, ja vam donar dades, no me recordo d'aquests moments, però que era prou superior la caiguda. Tot té un fondo, encara que baixes una mica de més, però és a dir, es toca un fondo que ja no baixar d'ahir pues, ja és quasi impossible. Però anem a veure, continuarà havent moltes baixes. Mira, jo en el 2014 en la Comunitat Valenciana vam tindre 91.643 altes d'autònoms, però van tindre 82.008 baixes, és a dir, és un animal de baixes, una rotació molt gran d'empreses que cauen. Que tot no seran autònoms que no s'ha funcionat i tanquen. No, hi haurà gent que s'haurà jubilat o gent que tancarà per altres motius, però la tasca important és d'autònoms que han obert per necessitat, perquè no trobaven altra cosa en què fer feina, es munta ben la seva empresa, ja que jo no trobo feina, me la munti jo la meva feina, i no eren plantejaments realistes, sinó de necessitat, es llançaven i se'n van al garete. En el 2015, hasta juliol del 2015, van haver 45.000 altes, però van haver 37.000 baixes. Logo, estem en la mateixa línia. Mentre no es paren les baixes, és a dir, estem entrant i sin, i cada volta creem més pobresa, perquè l'autònom que deixa de ser autònom perquè no pot continuar en la empresa, se n'hi prou més estropejat de lo que estava, perquè se n'hi uns deutes añadits que antes no tenia. I anem a crear-se un problema a mig plaç, ja no a llarg plaç, a mig plaç, que no va tindre una solució massa, massa bonica. Els majors de 50 anys tenen un problema, conforme comentàvem, d'exclusió. Està creant una bossa d'exclusió brutal. I ahí estan. Però és que n'hi ha molta gent que no pot fer una altra cosa. És a dir, no és en plen. Tens 40 anys o 45 i el diu ja que eres major per fer feina. La tenen que buscar les persones d'alguna manera. Augmentem els anys de cotització i l'edat de jubilació. És a dir, creem un drama que l'únic que propicia precisament és tot el contrari que volen propiciar, la creació d'empleo. Si l'empleo la creació d'autònomos, d'empleo, d'autoempleo, estiguera ben regular, estiguera ben apoyada i reforçant els seus inicis, que és quan tota empresa necessita aquest reforç, hi haurien menys baixes. I funcionaria tot millor i segur que l'economia creixeria, perquè els únics que poden en aquests moments crear empleo i crear riquea són els autònoms, perquè són 3 milions, quasi 200.000 autònoms en Espanya. Si tenim 5 milions de parats, si ens funciona l'economia i us per altres emplearem una persona, desapareixia el desempleo, desapareixia pràcticament. Fem algo i creem polítiques actives en sèrio, que ens acompanyen, que ens duguen, que ens assessoren. N'hi ha gent que és molt bona en el seu ofici, però el 90% dels autònoms, base empresarial i formació empresarial, no entenen. Formem-los i anem acompanyant-los, que actuen realment conforme tenen que actuar. Eixos organismes públics, com puguen ser els ADLs, com puguen ser centres d'emprenedors, i tots aquests organismes que estan ahí no sols per a fer una burocràcia, que per això estan les assessories, sinó per a donar aquest suport i aquest acompanyament en la base, en el que es coneix, que és el municipi, i és el principi de tot, a aquesta gent que va a posar-se en marxa, i que si continua estant en marxa, l'únic que va fer és crear riquea. De l'altra manera, anem a tindre més pobresa i més problemes. I jo no sé, sempre em diuen que eres catastròfic, però és que no ho veig d'una altra manera. És de veres, no ho veig d'una altra manera. La llum, i jo què sé, la llum. Que estem millor que estàvem? Pues tampoc ho sé, perquè ahí estan les xifres. Que no hi ha consum. Té millor que està i no hi ha consum. Pues algo està passant. No és lògic. Anem a veure què és el que fem. Nosaltres volem deixar de ser els floreros. Florero autònomo, eleccions, pum, florero damunt la taula. Que bonicos, que guapos, si s'han, mira, els emprenedors, que valents. S'acaba les eleccions, far florero. I ja estem conforme estàvem. Realment volem ser escoltats, volem estar dins de lo que és el diàleg social per a poder incidir en lo que tenim que incidir. No volem que ningú ens represente. Nosaltres som lo suficientment forts, importants, dins del món econòmic, com per representar-se i dir lo que necessitem. Necessitem, no té el mateix problema el botiguer d'ahir al costat que està ell i la seva dona o el seu fill quan acaba les hores lectives en l'escola o en la universitat o on siga, que Mercadona, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y ahí estem, pero no continúa sense pintar bé, Lucía, no, no s'enganyem.
Quin és el pitjor mes per als autònoms? Han donat aquesta xifra de 32 durant aquests mesos?
Sempre les pitjors xifres són quan passa l'estiu i quan passa Nadal. És a dir, són els punts. La gran majoria d'autònoms està molt concentrada dins del que és el sector servicis, i dins del sector servicis és comerç i hostaleria. El comerç és molt fort. Entonces, són eixos, els punts d'inflexió estan en eixos dos. És a dir, quan estàs mal, t'esperes. Ahí, perquè les ventes de Nadal, després les baixes i tal, per traure't el màxim i dir, bueno, tanque, però no tanque tan mal, per lo menos m'ha llevat de damunt, en vez de tindre abrigos, pues tinc euros. En els euros en què puc comprar algo i pagar algo, en els abrigos, pues poc puc fer. I això són els punts que marquen realment on estan. Sabent que són, sempre diuen, no, però és que esto són meses que són sempre sí, la tendència i tal. Sí, però la tendència serà per algo, no serà perquè sí. I després, els mesos, també són uns mesos que esperem ara a veure en octubre, com va setembre, perquè també es produeix el contrari, principi de curs o principi d'any, és aquesta gent de vida nova, any nou, vida nova, però ja sea lectivo o escolar, perquè hi ha gent que s'ho pilla de diferent manera, i es llança a fer algo perquè no pot fer una altra cosa en el seu 80%. O fa això, o no fa res. Entonces, venen renovats, estiren i fan, però s'encontrem en que estan molt soles. Estem molt soles. No hi ha ningú realment que se senti a agarrar el bou pels cuernos, anem a tirar endavant i a veure què és lo que fem. I digueu-me, sentem-se, montem la taula. No s'ha muntat la... Oficialment, la mesa de l'autònomo encara no s'ha muntat. És el mínim que tindria que muntar-se. En una mesa és on es marca la interlocució. Si no tenim ni això, anem a salto de mata. A veure, pues ara veure si parlen en esta direcció general o en esta conselleria, o a veure... no, és a dir, tampoc podem aunar la veu. De tota manera, pues, unes quantes organitzacions, per dir les més representatives, han pegat un pas endavant i han muntat de facto una mesa. No és oficial, però és la nostra. La primera reunió es va fer aquest any passat. Bueno, aquest any passat, sí, aquest any passat. A Sinocoi, en la seu de UPTA, es van arribar uns acords i anem a dir, si no nos lo hacen, no lo hacemos. I sentem-se i anem xerrant i anem veient i anem arribant a... És a dir, si tots anem a defendre l'autònom, pues, potser n'hi ha alguns punts que no coincidim, però jo penso que en el 80% sí que anem a coincidir, anem a unar esforços, anem a unar veu, i per lo menos si aunem la veu, en vez de ser 5 veus cada una per un costat, si deixes 5 veus el convertim en una, mos se sentirà millor. I ahí estem, i jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el conseller actual, en Rafa Climent, i li vaig comentar com estava el tema i es va comprometre a que sí, que tenien que estar en el diàleg social i que anava a vores. Però m'hi va dir, deixem una miquiua de temps, que estic acabat d'aterrissar, era agost, la setmana del Taneu, quan van poder reunir-se, però per almenys li se veu disposició i espero que siga aixina. Però estem organitzant-se, ja no podem anar cada un pel nostre costat.
Javier Pastor, secretari general de UPTA, País Valencià, la Unió Professional de Treballadors Autònoms. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres per deixar-nos els micròfonos i poder ser el canal per on isca la nostra veu. És l'únic que demanem, que mos esenca, i vosaltres sou un canal que normalment mos doneu la carxofa, que es diu, perquè puguem desahogar-se i transmitir. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Javier.
Hoy por hoy, Cadena Ser.
El Mercat de Sant Roc estarà abierto el jueves día 8, víspera de la festividad 9 de octubre, también en horario de tarde de 17 a 20 horas. Mercat de Sant Roc, per qualitat.
Té costeres i ponts, música de...
Té Carbanyó, benvingut a Ràdio Alcoi, a este raconet que tenim per a recordar històries de la nostra ciutat, del nostre patrimoni, i tot el que té que veure la religió a la Mare de Déu, a la Verge dels Lliris, pues sí, forma part de la història també, no?
Evidentment, i tant. Efectivament, com tu molt bé has dit, avui anem a parlar, encara que hi ha la romeria en si, perdó, la romeria en si ja ha passat, anem a parlar de la Font Roja. Sempre és un bon moment per parlar de la Font Roja, i concretament de la revista Lília d'enguany, de l'any 2015, perquè... afortunadament totes les moltes o algunes de les associacions alcoianes trauen, Líria fa molts anys, una sèrie de revistes referents bàsicament al tema que justifica aquesta publicació, però a més afegeixen una sèrie d'apartats que són molt interessants més enllà del fet merament religiós. La revista Lília d'enguany és el tema del que jo vaig a parlar ara, però abans, Lucía, jo voldria demanar disculpes a l'Arxicofradia de la Verge dels Lliris perquè em van oferir publicar algun articulet que feia referència al Carrascal de la Font Roja en esta revista. Fins i tot es van molestar en vindre a ma casa a dir-me. I jo em vaig comprometre a que sí escriuria un article. Però vaig anar deixant-ho, i quan em vaig donar compte ja havia plegat massa tard. Aleshores he quedat fatal, però molt mal amb la Xicofradia, perquè em vaig comprometre a una cosa que no he complit. Per tant, en les meues més sinceres disculpes, demane disculpes, perdó a l'Arxicofradia, perquè ells s'han portat molt bé en mi i jo no m'he portat molt bé en ells. De tota manera, si la proposta de publicar encara està en peus, l'any que ve, evidentment sí que publiqué, perquè vaig a fer-lo en seguida perquè no em torni a agarrar el bou. Bé, dit això, este capítol de disculpes i acceptar la meva culpa, perquè altra cosa no puc fer, perquè és que sóc totalment culpable. Vaig a parlar de la part històrica de la revista, que és, en definitiva, de lo que jo més conec. La part religiosa, evidentment, jo ahir no puc parlar, perquè no és un tema que a mi, efectivament, m'interessa, sinó és des del punt de vista cultural i antropològic. Un dels articles que és prou interessant és d'Ignacio García Arnauda, que va ser cronista de l'Associació Sant Jordi, sobre l'ermita de la Font Roja, su última ampliació i restauració. Jo desconeixia, i ara ho conec gràcies a l'amic Ignacio, de que l'ermita de l'actual ermita de la Font Roja és la tercera que ha conegut. És molt paregut a lo que ha passat amb l'ermita de Sant Jordi. L'ermita actual de Sant Jordi també és la tercera ermita des de que 1429 va començar a construir-se, perquè la gent es pensa que es va construir en el mateix any en què a l'Aldrac i tot això. No, l'ermita actual, església de Sant Jordi, és molt, molt posterior a l'assumpte de la Ragui. Tenim referències que va començar a construir-se en 1429 i l'actual, al igual que en la Font Roja, és la tercera. Un altre article, perdó, és de Paco Pascual sobre el vi. Bé, encara que ell fa una referència un poc, ell és psiquiatre i aleshores fa una referència psicològica sobre el consum del vi, sí que és d'agrair articles com aquest, perquè en Alcoi la producció de vi era importantíssima, sobretot en les zones de Mariola, sobretot en la zona del Molinar, i en Barxell, Xirillent i Polop. El que passa és que a principis del segle XIX, 1903-1904, va haver-hi una epidèmia de mildiu, un excés de pluges, va provocar l'aparició d'un fong que va arrasar totalment amb les vinyes, no sols del Coll, sinó d'altres llocs. I va cessar de colp la producció de vi alcoià, que no és que fora, ho ha dit alguna volta, no és que fora d'una qualitat excessiva, però sí que era lo suficientment important per a que vingueren de fora, Lucía, i el compraren pràcticament tot per a barrejar-ho amb altre vi d'altre lloc, com per exemple de Villena. Familiarment a mi m'afecta un poc, igual que Paco Pascual, les nostres abueles vivien en Polop, en el mas de Pardines. Les nostres abueles eren germanes, ma abuela era Maria i la seva abuela era Rosa, eren germanes, vivien en el mas de Pardines en Polop, i la principal producció era el vi. Quan el mildiu acaba amb aquesta producció de vi d'Alcoi i d'altres llocs, el nostre bisabuelo, el nostre rebesavi, no va tindre més remei que vindre's d'Alcoi a treballar en la indústria, perquè en l'agricultura les perspectives de futur havien acabat totalment amb aquesta plaga del mildiu. També tenim un article d'Adrián Espí que tracta, com no, de la relació que hi ha entre l'ermita de la Font Roja amb les festes de Sant Jordi. Eixa relació té el seu punt àlgid, el seu punt més alt, quan durant la República, durant la Segona República, algunes filaes que no estaven d'acord en que les festes de morts cristians